Hola, Arnau Tordera, bon dia.
Molt bon dia, Jordi Basté.
Què tal?
Bé, home, content de saludar-te.
Igualment. Escolta'm, avui fa... És que, clar, és que és horrorós això dels 25 anys. Avui fa 25 anys d'aquesta cançó que començàvem analitzant ja el davantal de les 8, però que, a més, després, amb el Rafa, amb la Neus, amb en Joan i amb en Josep estàvem parlant-ne, que és aquesta cançó que es diu Som Chu, Arnau.
Doncs en efecte, això és Song 2, cançó número 2 de la banda britànica Blur, o Blur, com se'ls coneixia per aquí, publicada com a senzill el 7 d'abril de l'any 97, i per celebrar aquest aniversari han tornat a penjar l'icònic videoclip de la peça, en aquest cas en 4K, diguéssim que sense fer honor al seu propi nom. Una cançó concebuda en certa manera com a anticançó des del primer moment, i en aquest sentit el títol ja és prou explícit. La peça no s'anomena cançó número 2 perquè sigui fruit d'un procés d'introspecció o de reflexió intel·lectual, o perquè simbolitzi una metàfora sobre la vacuïtat de l'existència, no. Simplement van acabar-la anomenant així perquè era tal com s'hi referien durant el procés de treball, com a títol provisional. No en van trobar cap de millor i van deixar-hi aquest. Però, curiosament, el número 2 acabaria sent reiteratiu i important en tot allò que envolta la peça. Té dues tornades, dues estrofes, i cadascun dels instruments que hi apareixen està enregistrat un parell de vegades. I, per acabar-ho de redonir, quan va publicar-se, va arribar al número 2 de les llistes britàniques. Potser són casualitats, certament, però tot el que envolta aquesta cançó sembla que vulgui fugir de qualsevol lògica previsible. Al primer moment van concebre la peça com una espècie de sàtira a la sonoritat, a les estructures i a les temàtiques del grunge nord-americà que havia monopolitzat la sonoritat mediàtica de l'època. I per elaborar aquesta espècie de gag o de crítica musical, el que van fer va ser utilitzar tots els clixés i recursos que consideraven idiomàtics d'aquest tipus de gènere. Això que tècnicament s'anomena fer un exercici d'estil. Però per ells mateixos aquest exercici també va ser una manera de desempallegar-se de certa profunditat creativa i cercar una puresa expressiva més connectada a l'entranya, sense tanta consciència i reflexió. Un cert primitivisme musical amb el qual a vegades acabem connectant de manera més directa i irracional. L'element principal de la cançó és un riff guitarrístic que, per les notes que utilitza i la manera de rascar la guitarra que fa servir, podríem catalogar directament i de manera indiscutible dins de l'estètica grunge. Després el sentirem. Al marge del riff o de la frase musical principal, un dels recursos importants que van utilitzar a l'hora de caricaturitzar la sonoritat del grunge van ser les saturacions extremes, brutes i aspres de les guitarres i el baix. Aquí podem sentir només la pista de baix. Fixeu-vos en la sonoritat gruixuda i emmascarada que hi aporten els pedals de distorsió. La llegenda, a més, explica que el baixista Alex James va gravar-lo en un estat important de ressaca. Potser això també va acabar de portar-hi aquesta desgana, en certa manera, tan atractiva. Un altre dels recursos propis d'aquest estil, del qual volíem fer una espècie de paròdia, és el canvi d'intensitat entre l'estrofa i la tornada, de manera que la guitarra sona discreta i en net a la part estròfica i explosiva i agressiva a les tornades. Aquí podem sentir aquest contrast conjuntament amb el baix. Aquí tenim el riff, que comentava abans, el riff en canal net, sense cap efecte. I escolteu ara el contrast bestial de la sonoritat, aquí ho teniu. Aquest és un canvi molt habitual dins de l'estil del grunge i s'utilitza per aportar intensitat en el moment d'entrada de la distorsió i de la tornada, en definitiva. I justament per subratllar de manera encara més evident aquest estereotip tan característic del gènere, van enregistrar dues pistes de percussió que diferenciaven clarament la subtilesa de l'estrofa i la potència de la tornada. Aquí tenim el que seria la primera pista, amb una bateria que sona força llunyana i que correspon a l'estrofa, i ara sentireu la diferència amb la part de la tornada que es va gravar amb un altre set de bateria molt més intens. Fixeu-vos amb el canvi. És força evident i amb tota la música després ho sentirem encara és més clar. Però per acabar-ho de convertir en la crítica perfecta a la manera de fer del grunge, sempre, evidentment, sota el seu punt de vista, hi faltava encara un darrer element. Una lletra d'una ambigüitat tan explícita que acabés de sent enigmàtica i fascinant i al mateix temps també algun recurs vocal que es pogués cantar amb energia i que fos fàcil de recordar. I en aquest darrer detall, el cert és que van encertar-la de ple. Segons sembla, a les maquetes prèvies de la peça, enmig dels fragments del riff guitarrístic, Damon Albarn hi xiulava un subtil i graciós Però, quan finalment van aportar més consistència i agressivitat a la cançó, van canviar-lo per l'icònic, absolutament identificable i del tot efectiu... Aquí el tenim. Aquest diminut detall cantat en falset, que va aparèixer gairebé com a cosa improvisada, és el que va acabar d'arrodonir la peça i és el seu tret més característic. Com deia abans, una cançó que, malgrat ser concebuda des del primer moment com a una paròdia, una crítica o una sàtira, fins i tot, a un estil que no era pròpiament el seu, va tenir una extraordinària acceptació popular i va convertir-se en un èxit explosiu a les acaballes dels 90. Escoltem ara com es combinen tots aquests elements i recursos que hem comentat en aquesta cançó número 2 de Blur. Comencem justament amb la bateria llunyana, completament sola, i aquí sona força contundent, però això només és la introducció. S'hi afegeix la guitarra en net, sense efectes, amb aquest riff característic, i aviat entrarà tota l'artilleria, aquí la tenim. Gran canvi d'intensitat, la bateria sona amb molta més potència, la guitarra té saturació i també hi apareix el baix gruixudíssim i distorsionat que hem sentit abans. Comença la primera estrofa. Tornem a la sonoritat més acústica que ens serveix per construir el contrast. Aquí ve llançant frases força atzaroses, però que acaben funcionant prou bé des d'un punt de vista musical. I arribem a la tornada. S'alternarà aquest crit d'eufòria amb el fraseig de la veu principal. Allà on aquesta hi deixa un espai, el crit torna a aparèixer. Tenim el tancament de la tornada, petita variació... instrumental encara amb més saturació. N'hi ha tanta que fins i tot costa d'entendre què toquen els instruments, però això era justament el que buscaven. Arribem a la segona estrofa, l'última vegada que tindrem aquest fragment de sonoritat més suau. Fixeu-vos també que el to de veu transmet aquest punt de desgana, passivitat i d'actitud pessimista. Però un cop més, el crit activa l'ànim de tot plegat. Un cop més la tornada i és exactament igual que l'anterior, cosa que facilita la memorització d'aquest tipus de fragments musicals que busquen l'explosivitat col·lectiva. I anem arribant a la coda. Tenim la traca final de la peça amb una nota aguda de guitarra elèctrica repetida que genera tensió amb l'harmonia que hi ha per sota. I algun crit que es va repetint. I acaba de manera abrupta, sense preparació i inesperadament, com també va ser-ho d'inesperat, l'èxit d'una peça que a priori es va escriure com a burla a tot un moviment, però els camins de la música són imprevisibles i inescrutables. I per cert, si algú s'ho ha preguntat, la cançó número 2 dura exactament 2 minuts i 2 segons.
Gràcies, mestre.
Miguel, que vagi bé.
És molt gran, el tot és molt gran. Gràcies, Arnau, una abraçada molt forta.